Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. El podcast Ara és un programa.
Bona nit. Avui a la revolució sexual parlem de la infidelitat. Un estudi de la consultora YouGov diu que el 42% dels homes i el 31% de les dones a tot l'estat han estat infidels algun cop. Entre els infidels, molts tenen un vincle estable amb una sola persona, és a dir, tenen un amant.
Avui recordarem un fragment del podcast en què parlàvem d'aquest tipus de relacions, del fet de tenir un amant. També explicarem com superar una infidelitat, tant si vols mantenir la relació com si no. I a la secció de la joguina eròtica descobrirem un tipus de vibradors molt excitants, les joguines eròtiques amb llengua. Comencem!
Com dèiem, tenir un amant és molt més freqüent del que sembla. Per què mantenim una societat monògama i a l'hora de la veritat tanta gent té amants? Què cal tenir en compte abans de decidir tirar endavant una relació així? I com podem enfocar-ho, per exemple, si no tenim parella, però el nostre amant sí que en té?
Recordem què ens explicava Sílvia Catalán, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, al capítol 67 de la revolució sexual sobre aquest tipus de relacions.
Tinc un amant.
Què entenem per tenir un amant? Es tracta d'una relació secreta pel motiu que sigui? Es defineix així?
Sí, seria una relació que no podem explicar, no? El terme amant com que ens porta una mica això, no? Com aquest secretisme, aquest no dir les coses, i normalment implica una relació sexoafectiva. A vegades és només sexual i a vegades és més afectiva, però en tot cas implica bastant aquestes dues coses. Però sobretot hi ha aquest component, no? De, com de secretisme.
Encara que cap dels dos tingui parella estable, es pot dir que som amants si s'ha de mantenir en secret per qualsevol altre motiu, no?
Sí, seria una bona definició, perquè al final és veritat que, bueno, jo això de mantenir en secret les relacions i els vincles crec que no és molt sa, però pot haver-hi motius, no ho sé, així com elaborats per entendre que es puguin anar a amagar. Llavors sí, diríem que som amants, no? Perquè ho mantenim en secret.
És molt freqüent mantenir relacions en secret? És a dir, tenir amants, pel que tu veus a consulta?
Doncs és molt, molt habitual. De fet, és una de les coses que jo crec que més em va sorprendre quan vaig començar a treballar amb el món de la teràpia i de la sexologia i de les relacions. De sobte, no? Per mi era com una cosa molt de pel·lícula, no? O que pensaves que, bueno, que potser algú podia tenir. Però de sobte, no, la realitat em va fotre una bufetada. Ostres, això és real, existeix. I sí, hi ha molta gent que té... A vegades són relacions molt puntuals, no? Allò, surto de festa, tal, i he tingut un lío amb una persona, i a vegades són relacions que porten a una doble vida, i això sol acabar bastant a consulta.
Tu deies ara que creus que mantenir una relació en secret no creus que sigui gaire sa, però que hi poden haver motius elaborats. Quins poden ser els motius que porten a una persona a tenir un amant, pel que tu veus a la consulta com a sexòloga?
Mira, si parlem de persones que no tenen parella, cap de les dues, i que tenen aquest amant i ho mantenen en secret, pot ser perquè siguin personatges públics i no ho vulguin dir, pot ser perquè per orientació sexual no s'atreveixin a dir, mira, la meva parella és una dona o la meva parella és un home o una persona no binària, és igual, i llavors ho mantinguin en secret, o pot ser perquè estiguin enganyant. Vull dir, a mi el secret sempre em porta una mica a aixecar la bandera. És com, bueno, estem mantenint el secret, preguntem-nos per què. Si les persones que tenen amants tenen parella, llavors és evident que ho han de mantenir en secret perquè no estem parlant d'una relació oberta. Jo sempre dic que amb això de les relacions obertes hem d'anar en compte. Quan una persona ens diu, tinc una relació oberta, li hem de preguntar, vale, l'has obert tu sol o sola? O l'has obert amb la teva parella, perquè, clar, a vegades no és el mateix. Llavors, clar, si jo tinc una relació on no està establert, no?, aquesta possibilitat de tenir relacions o vincles a fora de la parella, evidentment ho he de mantenir en secret. I llavors estem parlant d'un amant. Les raons, moltes vegades, és l'avorriment, no? La gent em diu és que la relació era molt monòtona, ja no és el d'abans, ja no m'atrau com abans, o ja no tenim el mateix sexe, moltes vegades, doncs, a través de crisis, no?, de parelles, és a dir, al final, les parelles de llarga duració travessen per crisis, per unes coses o per les altres, i en aquestes crisis, doncs, podem tenir aquesta, no?, aquesta tendència, si vols, a mirar fora, no? També una mica per fer aquesta comparació al final, no? Quan una cosa no funciona, moltes vegades mirem a fora i diem, vale, aviam la comparativa on està.
Però no és millor intentar-la arreglar una cosa que no funciona, com per exemple parlar, dir que vols una relació oberta, dir que t'agradaria estar amb altres persones?
Clar, aquest és el punt. O sigui, jo sempre dic que la base del problema de les relacions, de gairebé totes les relacions, és que hi ha molt mala comunicació. No estem acostumats a comunicar-nos en parella, ens costa molt ser sincers i ser honestos. Moltes vegades per aquesta monogàmia imperant, no? Hi ha molta gent que se sent molt incòmoda amb això, no? I és com, no ens podem sortir de la monogàmia, hem d'estar tots aquí posats, no? I com molt... Clar, hi ha molta gent que li és incòmoda la monogàmia. Si jo no tinc l'oportunitat de parlar-ho, o tinc una parella amb la que crec que això no es pot parlar perquè quan he intentat treure el tema doncs ja ens hem posat de punta, o perquè no sortim... Perdó, perquè no ha sortit mai el tema i no ens ho hem plantejat. Doncs, clar, no comuniquem i llavors jo no puc saber si l'altre vol o no vol, o si jo vull o no vull.
Tenim, doncs, una pràctica o una cosa que fa moltíssima gent, però que està molt mal vista o que encara hi ha com molta reticència. Això per què passa? Per la societat en què vivim, per la religió, és una mostra més de la hipocresia de la nostra societat amb cultura cristiana?
Té molt a veure amb això, amb la monogàmia imperant. Al final, el que ens limita és això, aquesta idea de que les relacions han de ser úniques, no?, i monògames, i hi ha molta gent, torno, que li funcionen, i hi ha molta gent que no. Per què es critiquen tant les relacions, no?, bueno, doncs això, no?, de tinc una relació al marge de la meva relació principal? Perquè si no estan parlades fan molt de mal. Al final, aquesta infidelitat, o sigui, les infidelitats no és només anar-te'n al llit amb una persona. Les infidelitats és faltar un pacte que tu tens amb aquesta persona. Aquesta és l'altra. Moltes vegades el pacte no és ni explícit. Jo sempre, quan venen les parelles de consulta, els dic, vale, vosaltres heu parlat de si fins a quin punt hi ha aquesta monogàmia, què és fidelitat i què no. Si jo et xatejo per WhatsApp amb un amic i ens enviem fotos sexis, és infidelitat o no? Oh, sí, bueno, igual per tu sí, però per l'altre no. Llavors, aquest pacte de fidelitat no el fem de forma explícita i llavors de forma implícita, bueno, cadascú se l'interpreta una mica a la seva manera. Clar, això és perillós, perquè al final hi ha coses que són molt evidents que podem catalogar com a infidelitat, no? És a dir, vale, però si te'n vas al llit amb una altra persona o si tens una doble vida amb una altra persona, evidentment, no?, la majoria de nosaltres entendríem que és infidelitat, però hi ha coses que són molt subtils. I al final el que fa mal de la infidelitat és això, és la falta de respecte, no?, i la falta del pacte d'això. Molt millor, evidentment, si tinc la necessitat o crec que he de ser infidel a la parella, doncs plantejar-ho i dir, mira, m'està passant això, però per això cal molta feina pròpia.
Hi ha algunes aplicacions per lligar que són específicament per amants, com una mena de Tinder de la infidelitat, i Gliden és una aplicació pensada per i per a dones. La responsable de comunicació de Gliden a Espanya i Llatinoamèrica, Sílvia Rubiés, explica qui forma part d'aquesta aplicació per amants i per què la van crear.
Gliden va sorgir a França a l'any 2009 i la idea va sorgir del fet de que efectivament, la infidelitat, ens agradi o no, ha existit, existeix i existirà. Fins al 30% de gent que està apuntada a altres tipus d'aplicacions de cites, diguem el Tinder, per exemple, doncs fins a un 30% estan dient que estan solters o solteres, quan en realitat no és així, sinó que estan o bé casats, casades o en parella. Gliden sorgeix doncs, per cobrir les necessitats d'aquesta gent que, ens agradi o no, busquen amants i aventures, de manera que tota la gent que es troba a Gliden doncs ja saben al que van, ja saben quines són les normes del joc, ja saben que segurament no trobaran l'amor de la seva vida perquè no és el que estan buscant, sinó que el que trobaran són amants i aventures.
I Rubiés també ens explica el motiu de crear una aplicació destinada a les dones que volen tenir amants.
tot el que té a veure amb la sexualitat femenina i sobretot quan parlem d'infidelitat, doncs està rodejada de molts tabús, no? I com dèiem, la infidelitat existeix tant per una banda com per l'altra, per ambdós sexes, no? I la dona doncs té el mateix dret a, o no, a ser infidel que l'home, és a dir, perquè un home que avui en dia, inclús després de moviments com el Me Too i de tants moviments feministes en ple segle XXI, doncs un home que és infidel i té molts amants és considerat un campió i fins i tot se l'aplaudeix, mentre que una dona no explica a ningú perquè està super castigada i estigmatitzada per la societat, se la tracta de qualsevol. Doncs a Glidden el que volem és que precisament aquestes dones que tenen la mateixa necessitat que un home de tenir una aventura per les raons que siguin, nosaltres no entrem a jutjar a ningú, doncs puguin obtenir aquestes aventures, puguin satisfer les seves necessitats d'una manera privada, segura i discreta, en un ambient totalment protegit, donant-los la seguretat de que estaran doncs respectades i assegurades i que no seran per a res jutjades.
Què et sembla, Sílvia, tot això?
Aviam, per on començo? Clar, aviam, no, o sigui, en base, d'acord, és a dir, evidentment, vale, vivim en una societat que tendeix cap al feminisme i hem de tenir els mateixos drets, els homes que les dones. Però, clar, no ens podem pujar al carro de tenir dret a fer mal a l'altre. És a dir, anem a veure, ser infidel fa mal. Pot ser infidel, jo no estic jutjant i, evidentment, les persones que venen a consulta i que m'expliquen això, jo no les jutjo i les acompanyo en això, però hem de ser conscients que estàs faltant a un pacte, no?, que tu tens amb una persona que ha dipositat la seva confiança en tu. Per tant, ser infidel fa mal. Ostres, no ens podem pujar al carro tan alegrament de dir «Vale, com els homes fan mal, nosaltres també». Bueno, no sé, com els homes maten, nosaltres també. No crec que vingui a ser això. Però, bueno, en essència, crec que, bueno, pot ser una bona idea tenir un espai segur si el que necessites en el teu cap és això. Però jo convidaria a les usuàries i els usuaris d'aquest tipus d'aplicacions a que facin un pensament, no?, i es plantegin realment les seves relacions de parella, en quin punt estan i com les volen gestionar, si és això el que volen.
Mm-hmm. Tu has posat una cara rara, Sílvia, quan escoltaves que deia que aquestes aplicacions no són per trobar l'amor de la teva vida.
També.
I has posat una cara com dient, bueno, o potser sí, després, i no se sap mai passa el que passa en els embolics que hi ha, no?
Clar, és que és molt agosarat dir això, perquè, aviam, tu no saps on trobaràs l'amor de la teva vida, posem-ho en totes les cometes del món mundial, perquè amb això de l'amor de la teva vida també, sí. Los cuentos de Disney. Però, bueno, tu no saps on trobaràs l'enamorament. És a dir, potser tu tens la idea de jo em vincularé amb aquesta persona perquè m'atrau físicament i ens entenem sexualment i fotem tres o quatre polvos i ens ho passem superbé, però qui et diu que, ostres, de sobte no t'entens amb aquesta persona i tens un merder? O sigui, iniciar una relació amb una persona que ja té una relació i que està sent infidel, jo és una cosa que recomano molt poquet. És a dir, crec que és ficar-te en un merder gairebé assegurat. Llavors, bueno, que existeixin aquest tipus de llocs, d'acord, que ens plantegem també per què són necessaris i que potser hem d'anar una miqueta més enllà i trencar un tema social, doncs crec que seria de rigor fer-ho.
I estàs d'acord amb això de que està més ben vist tenir un amant en el cas dels homes que en el cas de les dones?
Home, no sé si més ben vist, però és veritat que està més normalitzat. És a dir, quan descobrim que una dona és infidel, és com que fort, no? Se'ns activen les alarmes, en plan, aquesta dona s'ha tornat boja. I això, jo tinc moltes dones a consulta que han sigut infidels i venen amb una càrrega brutal, en plan, soc molt dolenta. O sigui, la seva frase quan venen a la consulta és soc dolenta, estic fent una cosa molt mal feta, a mi no m'han educat per fer això. No, contínuament aquesta educació bonista i de bones nenes i que hem de ser sempre adequades i concretes ens pesa molt. I a les dones que tenen relacions fora de la parella, evidentment, se senten fatalíssim. Quan és un home, assumim més que és una cosa com més d'impuls, no? Tenim aquesta idea de que el sexe pels homes és una cosa més impulsiva i de més. Clar, la gràcia de la història és que no tots els homes que són infidels són només per un polvo o per dos polvos. Moltes vegades fan grans relacions al marge de la parella. Llavors, hi torno, és que en realitat mal vist està tot arreu, perquè estàs fent mal.
I ells se senten menys culpables? Aquest discurs que fan a consulta les dones, ells no el fan?
Hi ha de tot, hi ha de tot. He tingut, normalment quan venen a consulta, perdó, quan venen la consulta ja venen un segment de la població. És a dir, els que no se senten culpables segurament no vindran a consulta. Llavors venen a consultes que se senten culpables i els que realment no és com, ostres, no sé què fer, o venen en el punt de, vale, tinc aquesta relació paral·lela, no?, a la meva relació principal, i no sé què fer amb la relació principal, no? I necessito que m'ajudis. I a vegades doncs, parlem de poliamor o parlem de relacions no monògames, però moltes vegades aquesta relació principal no està preparada, perquè l'altra part, clar, l'altra part no en sap res, en el millor dels casos. Vale? Però, clar, no hi ha aquesta preparació.
A Gliden, per cert que, tot i els esforços per fer una aplicació atractiva per les dones, la majoria d'usuaris continuen sent homes. Ho explica Rubies, que també revela quantes persones tenen descarregada aquesta aplicació.
Actualment a Gliden comptem amb gairebé 11 milions d'inscrits a tot el món, tenim, crec que són uns 10.800.000, dels quals doncs, la majoria estan a Europa. Sí que és veritat que el principal mercat és França, que és on va néixer, però Espanya està dins dels top 5 mercats més importants. A Espanya ja tenim més d'1.100.000 inscrits, dels quals, malgrat els nostres esforços per intentar que les dones que vulguin tenir a mans es llancin i s'inscriguin a Gliden, doncs, tot i així, encara avui en dia, la infidelitat continua a ser un terreny molt masculí i, de fet, a Espanya, per exemple, fins al 65% dels inscrits són homes i la resta són dones.
Què et semblen aquestes xifres, Sílvia?
Vale. No em sorprèn que la majoria siguin homes, ho dic ja, perquè primer que els homes tenen més tendència a utilitzar aquest tipus d'aplicacions, no només per infidelitat, sinó per lligar i de més. Segur que no tinc les dades de Tinder, però segurament la majoria hi ha més homes que dones. D'això no en tinc cap dubte. Clar, estem donant per fet que totes aquestes persones que estan aquí dins d'aquesta aplicació són persones en parella. Jo sospito que hi deu haver, d'aquests 11 milions, d'aquests tant per cent que són homes, que en deu ser moltíssims, en deu haver més de la meitat, m'arriesgo a lo loco amb el percentatge, més de la meitat que segur que no tenen parella. Però van a buscar una relació sexual sense implicació emocional, sense responsabilitat afectiva. Que bé, no? Les vaig a buscar una dona que ja sé que no està disponible perquè té la seva parella i, per tant, jo faig aquí un polvo, bim, pam, i no m'he de preocupar de res més. Això només fa que afavorir aquesta idea, no?, de que quan estem tenint una relació sexual, quan estem follant amb algú, no cal que tinguem responsabilitat afectiva. Que això és un error magnànim i brutalíssim. Tret d'això, o sigui, a banda que tinguin parella o no, jo crec que té molt a veure amb això, el que diem, no? O sigui, si jo busco una persona que ja no està disponible a nivell emocional perquè ja està ocupada, no?, amb una parella estable, doncs m'asseguro que aquella persona no m'exigirà tant, segurament, no? Per això deia abans que, bueno, i si de sobte aquesta persona comença a exigir-te? I si de sobte tu comences a voler-li exigir a aquesta persona? Ostres, anem-nos en un cap de setmana junts. Ostres, anem-nos en de vacances. Ostres, passem el Nadal a casa dels meus pares. Vull dir, jo què sé, és que et pot venir de gust que aquella persona formi part de la teva vida. És un risc.
La revolució sexual. Aquest estiu, Nits de Sexe a RAC1. Amb el suport de sexydream.es. Amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Escoltat un fragment del capítol 67 de la revolució sexual, on parlàvem amb la sexòloga Sílvia Catalán de tot el que implica tenir un amant, tenir una relació secreta. Perquè si una persona que té parella té un amant, vol dir que té una relació secreta amb una altra persona i, per tant, vol dir que és infidel. Una realitat que està molt mal vista, però que tots sabem que està a l'ordre del dia.
Si hem estat infidels o la nostra parella ha estat amb nosaltres, com en podem sortir i passar pàgines si és el que volem? Quines infidelitats es perdonen més i quines es perdonen menys? Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, benvinguda a la revolució sexual i bona nit.
Bona nit.
Com deia la Sílvia Catalán parlant dels amants, la infidelitat no és anar-se'n al llit amb una altra persona, sinó trencar el pacte que sigui que tenim amb la parella. Cal deixar clar en cada parella quin pacte tenim. Tu creus que això la majoria de parelles ho fa o no ho fa, Núria?
No ho fa. I a més, et diria més, no? O sigui, una infidelitat és un trencament i un engany, un trencament del pacte i un engany. I, de fet, sempre que pensem en infidelitats, que ens podem centrar en moltes, no? Però pensem en la sexual, quan, de fet, n'hi ha moltíssimes més. És a dir, la més comú, que no ens hi posarem, però és la infidelitat econòmica en una parella. Llavors, dintre de la sexual, no?, també tenim l'emocional, l'eròtica, que és la virtual. És a dir, hi ha molts tipus a dia d'avui d'infidelitats i, per tant, se'ns obre tot un ventall de complexitats difícils de gestionar.
De les infidelitats i dels tipus d'infidelitats n'hem parlat al podcast La Revolució Sexual. Avui volem parlar de superar una infidelitat, perquè aquest és un dels motius habituals de consulta de teràpia de parella, que gent que vulgui superar una infidelitat.
És un dels grans motius. Hi ha dos subtipus. Tenim uns que venen ja dient, vale, l'hem viscut, ha passat un any o el que sigui, teníem clar de seguir, però no ho estem gestionant bé i se'ns està fent una bola. I altres que venen dient, vale, ho acabem de descobrir, no?, un dels dos, o m'ho acaba d'explicar i no sé què fem això. És a dir, tenim aquests dos subgrups.
M'ho acaba d'explicar, acabes de dir.
Alguns casos.
Alguns casos s'explica i uns altres no. Tu quan diries que s'ha d'explicar la infidelitat a la parella? Hi ha situacions en les que és més recomanable explicar-ho?
Clar, aquí el primer és, com deies, el pacte previ, no? És a dir, hem definit què és infidelitat per mi, quines conductes, quines no, i també hem definit si jo vull saber. Perquè això s'hauria de dir, ostres, no, és que jo vull que m'ho expliquis si passa, ostres, no, jo prefereixo que si és d'una nit o el que sigui, doncs no vull que m'ho expliquis. En quins casos sí que s'hauria d'explicar? Sobretot en aquells casos en els que creiem que pot portar un benefici a la relació, és a dir, que tenim clar que hi ha una carència a la relació, hi ha alguna dificultat que ens fa tendir a la infidelitat. No justifico, eh? Però en aquest cas podem treballar la relació i potser podríem acabar amb aquella infidelitat.
I pot ser que hi hagi casos en què explicar-ho serveixi més per netejar-se la consciència que una altra cosa? És a dir, gent que ho explica no per respecte a la parella o el que sigui o perquè la parella ho vulgui saber, sinó per quedar-se tranquil.
Sí, sobretot són els casos que acostumen a ser més puntuals, d'una nit, d'un moment d'eufòria, quan hi ha a vegades pues, alcohol pel mig o una festa, en el que hi ha alguna experiència que trenca els pactes de parella, llavors genera molta pressió, molta càrrega de consciència i simplement és tu trasllado i jo no sé què fem això, no? I llavors això també és el que se'n diu un egoisme, perquè és un et traspasso la pilota i gestiona-ho tu.
Ara posem-nos en la pell de la persona que descobreix que la seva parella li ha estat infidel, no? Tu què recomanes fer en un primer moment? Suposo que és intentar mantenir la calma, però no sé si és fàcil, si és difícil. Quin consell donaries?
Clar, el primer de tot és si realment ho tenim clar o no. O sigui, ja no podem posar-ho sobre la taula a la mínima. És un, vale, em prenc el moment de saber si realment és una sensació, si tinc la informació, no estic dient investigar la parella ni molt menys, sinó si estic posant sobre la taula un tema segur. Això és el primer, ja està molt segur o segura de que hi ha una infidelitat allà al mig. Llavors, un cop jo ho tinc més o menys clar, quan ho traslladi, haig de començar no a atacar ni a investigar ni a intentar veure els motius, que és un dels errors típics, que és un investigar què ha passat. Voler saber la història, no ens servirà de res. Hem d'entendre els motius. Per què? No? Per què m'estàs sent infidel? Què hi ha hagut allà que no està funcionant bé? I tothom se'n va, explica'm a quin hotel, explica'm quines converses, ensenya'm... Vale, de què ens serveix això? De generar més fantasmes mentals i a vegades de més frustració, més trauma i més dificultat de superació.
I llavors què és el que ens hem de preguntar? Perquè pot ser que sigui per alguna carència a la relació?
Clar, normalment les infidelitats són per dos motius. Pot ser un dels grups per carències de la relació, la parella està molt desconnectada, s'ha perdut l'admiració, l'amor, el desig, milions de temes que tenen a veure amb la dinàmica i l'estructura de relació. Però després tenim un altre grup que estem veient que les infidelitats es donen per una carència personal. És a dir, que jo necessito constantment una reafirmació externa de la meva autoestima. És a dir, jo estic molt bé en parella, jo estic de conya, però jo estic necessitant constantment agradar, tenir tonteig, la xispa, no? Perquè és addictiu, és a dir, les noves relacions, els inicis, la sexualitat és addictiva. Llavors aquí hi ha una carència personal que per molt que treballem en relació no ho resoldrem. I també pot ser que aquesta carència personal estigui associada en el concepte que tens de parella. Potser ha canviat el teu concepte i no creus en la monogàmia. També pot ser.
En aquest cas de carència personal, aquestes persones tendeixen a ser sempre infidels? Quan els passa una vegada, és això que tu dius, no? Si és addictiu és que tenen tendència a ser infidels.
Sí, aquí no podem canviar aquesta tendència, és una forma de funcionar. Aquí el que haurem de treballar és el ser coherent amb la seva forma d'entendre la vida i les seves necessitats i no entrar en relacions monògames, prometre un tipus d'estructura que després no podran complir.
Clar, és a dir, una persona que vulgui superar la infidelitat des del punt de vista de deixar de ser infidel, el que hauria de fer és això, plantejar-se nous tipus de relacions o com pot deixar de ser infidel d'una altra manera?
Clar, aquí sí hi ha una carència d'autoestima, una carència personal, no?, molt forta que es pugui treballar, podem intentar veure si a través d'allò hi ha un canvi. Però clar, jo també sóc molt realista, per mi la teràpia no fa milagros, no? I l'altra cosa és si és una tendència de ho disfruto, m'agrada, em va bé, perquè la clau està en el sentiment de culpabilitat. Quan no n'hi ha, quan no hi ha sentiment de responsabilitat, de culpabilitat, sinó em sap greu per la meva parella, però no per mi, perquè entra dintre dels meus valors o jo em sento bé fent-ho, aquí no podrem canviar.
Aquí el problema seria el tipus de relació.
Bingo.
Si volem perdonar, és a dir, això que hem fet, ens hem posat en la pell de la persona que descobreix que la seva parella li ha estat infidel. Si arribem a aquest punt, volem perdonar i volem seguir amb la relació i decidim, val, jo vull perdonar, però com es fa? És a dir, quin procés mental he de fer? Perquè tampoc no és fàcil.
No és gens fàcil. El primer és no voler canvis en una setmana, no? Que això ens ho trobem bastant, de, bueno, com perdona, com perdona. Jo sempre dic que perdonar és molt difícil, que podrem aconseguir acceptar. Perquè el perdó, hi ha hagut una ferida, hi ha hagut un... M'has enganyat, m'has trencat els meus esquemes, no? M'has fet una ferida, que això és molt difícil d'arribar a aquesta idea del perdó que almenys tenim els psicòlegs, no? El tema és l'acceptació. Llavors, quins són els primers passos per poder superar això? El primer que necessitem és sentir-nos validats i empatitzats. Aquest és el primer. Que la meva parella m'entengui, em validi les meves emocions, empatitzi i vegi un reconeixement de responsabilitat. Si no veig això, és que la resta estarà mal fet. I el següent pas és, vale, quin benefici pot donar la relació? És a dir, la carència d'estar a la relació. Si podem treballar la relació, si podem millorar el vincle, llavors veiem un aprenentatge. Llavors, és el que jo li dic la relació 2.0. És, vale, ja som una altra relació, hem tret un benefici d'aquí, veig que em reconeixes els meus sentiments, que te'n responsabilitzes del que has fet, ok, tots passem per crisis a la parella, però si tot això no passa, per molt que fem un autotreball personal, intentem, no arribarem a l'acceptació d'haver-hi un canvi en l'estructura de parella.
Pel que tu veus, la majoria de parelles perdonen o accepten la infidelitat i són capaços de fer aquest procés o no?
N'hi ha més de les que realment ens imaginem. És a dir, he vist algun cop, en algun cas, una parella que m'ha dit, no, és que agraeixo la infidelitat. O sigui, jo m'he quedat en xoc aquí. De dir, com que l'agraeixes? Diu, és que mai havíem estat tan bé. Per què? Perquè hem fet tal treball de parella, tal profunditat, tal reestructuració de la relació que diuen, ostres, mai hauríem arribat aquí, no? En algun cas sí, però també et dic que té molt a veure no només amb tot aquest treball de parella que us dic, sinó amb els nostres valors personals. A vegades volem acceptar, volem intentar superar, però no podem. O sigui, també em trobo amb moltes persones que venen i venen i passa un any, i passen dos, i passen tres, i no ho superen. I dius, bueno, però és que potser no pots per la teva manera de funcionar, perquè es trenca una confiança, perquè hi ha un engany, perquè, bueno, hi ha moltes coses, no? I també ens hem de preguntar per què estic lluitant. Per la meva relació o per una estructura familiar o estic lluitant per pors perquè és l'única parella que he tingut. Quin és el motiu de lluita? Perquè això també ens ajudarà o a superar-ho més o menys.
Quines infidelitats es perdonen més i quines menys? Perquè suposo que no és el mateix que la teva parella hagi tingut un polvo per allà amb una altra, que no pas que estigui tenint una doble vida i que tingui una persona amb qui té un vincle emocional superestret i superfort i estigui amb dues persones alhora i t'estigui enganyant. Sense haver obert la parella de mutu acord. Llavors, què es perdona més, què es perdona menys?
Mira, hi ha diversos factors. El primer factor, quan hi ha tota una elaboració de mentides molt estructurades, de dir, t'he dit que estic aquí i no estava, et vaig comentar això i no ho feia, que hi hagi moltes mentides associades. Quan hi ha molta, molta, molta mentida, clar, ja no saps el que pots creure d'aquella persona. Ja és que alerta tota la relació. Si em dius que has anat al súper, ja no sé si m'ho creuré a partir d'avui. Llavors, aquestes són molt difícils de superar perquè m'ha rigut a la cara, quasi. No? En segon lloc, la que també és molt difícil de superar són la que té molts anys de relació que deies, no? Que hi ha una relació paral·lela molt important. Per què? Perquè llavors ja no és perquè has estat amb una altra persona, sinó tot el que hem viscut tu i jo, no sé si és veritat, mentida, o de la manera que jo ho he processat, tu estaves amb una altra persona, per tant, haig de reelaborar 10 anys de la nostra història, per exemple. Llavors, els anys de relació paral·lela també. I que hi hagi com molta consciència i, per tant, molt transcurs a partir de mig any, un any, que és una relació ja paral·lela, aquí comença a costar. És a dir, quan són moments puntuals o persones diferents o situacions molt breus, això es pot intentar treballar.
O sigui que potser hi han hagut moltes infidelitats, però cada cop amb una persona, llavors això és més fàcil de perdonar per molta gent que no pas una relació llarga, encara que només hagi estat amb una persona, no?
Exacte, perquè allà desapareix l'impuls. És a dir, hi ha molta consciència, hi ha molta preparació, hi ha una elaboració, hi ha unes mentides, hi ha una estructura, i això costa moltíssim de digerir, perquè és, ets conscient que estaves fent això, no? Llavors és com sent conscient i sabent que m'estaves fent això, ho has fet.
I en quin moment, o sigui, en quin moment de la infidelitat creus que no val la pena perdonar-ho? Perquè això que estàs explicant, vist des de fora, és com això, no val la pena perdonar-ho, no val la pena lluitar per aquesta relació en què no sé quants anys m'has estat enganyant. Com podem saber si creiem que valdrà la pena mantenir la relació o si val la pena engegar-ho tota vida?
Clar, jo crec que quan hi ha més d'una relació d'uns mesos mantingut, aquí hem de fer una sentada de dir, bueno, m'està valent la pena, no? És a dir, si hi ha un petit període, si hi ha alguna experiència puntual, però si ja és una dinàmica de molts anys, no he vist mai que quan és una dinàmica de molts anys realment es pugui acceptar i superar, perquè és que a partir d'aquell moment és tal nivell de desconfiança, no és algo puntual, és tal nivell de tants anys que la confiança aquí és molt, 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 molt difícil de reestructurar.
Deies que les parelles que perdonen la infidelitat i que tiren endavant, hi ha algunes vegades que han fet tant treball de parella que han fet un clic en la relació, que ha anat a millor. Aquest clic, què el porta a fer? És a dir, quin és aquest treball de parella? Què és el que canvia fent aquest treball?
Clar, normalment aquí el primer que fem és identificar quines són les carències, no?, de la relació. El primer que hem de fer és dir, vale, què faltava perquè això passés, no? I aquí també estem obrint el que se'n diu una responsabilitat comú. És, no és una cosa, si no ho has fet bé, no has avisat en preavís de dir, ei, no estic bé, has creuat una línia que no calia, però, ostres, què hi havia a la relació? Llavors, aquí a vegades hem de treballar, normalment, la majoria de vegades hem de treballar la complicitat de parella, la sexualitat, els espais d'oci, aquella part de reenamorament, passió, connexió. Tot això és normalment el que falta. I clar, quan es té, moltes vegades, té tal potència, perquè s'havia perdut potser fa 10 anys o no s'havia tingut mai, jo recordo una parella que havia tingut la criatura, havien tingut un fill, els 2 mesos de conèixer-se. Clar, mai havien tingut l'enamorament, la passió, tal, i això va comportar que al cap dels anys, no, hi hagués una infidelitat. Però quan van treballar i van connectar sexualment com mai, de complicitat i tal, bueno, va ser un... Ostres, ens ha valgut la pena passar per aquí, no?
Si no volem o no podem perdonar la infidelitat ni acceptar-la ni res i decidim que la relació s'acaba, això afecta molt l'autoestima, no? Vull dir, com t'enfrontes a una nova relació sabent que t'han enganyat?
Clar, aquí ja es genera una falta d'autoestima i també una desconfiança permanent en les persones, no?, amb qui et vinculis. Llavors, aquí és una motxilla emocional que això que dieu és molt important. El primer punt és no intentar entendre-ho al 300%, perquè com que tu, dintre dels teus valors, la teva manera de funcionar, com tu ets, no ho faries, no ho entendràs des del teu jo. Jo sempre dic que ens hem de posar en el jo de l'altre, amb la seva forma de funcionar, amb la seva gestió emocional. Llavors, si ho vols entendre, has de posar-te, empatitzar molt amb la figura de la teva parella o exparella. Això el primer. I en segon lloc, crec que s'ha de fer una acceptació d'aquella vivència i saber-ho col·locar. Això en teràpia és fer un tancament i una ubicació d'allò, que no diguis, vale, m'ho emporto la motxilla. No, no. És aquella persona, era aquest moment vital, era aquella situació. Faig una comparativa, no? Si tenim un accident de cotxe, què farem? Pues entendre una mica què ens ha portat aquell accident de cotxe, què ho ha provocat, i després sabrem diferenciar que els següents moments que agafem el cotxe són diferents, o tenir un control diferent, no? Aquí també treballaria amb noves eines. De quina manera no hem de tornar a caure? Ostres, pues el que dèiem al principi, la conversa de què és per tu infidelitat, què no ho és, alerta en dinàmiques de parella, hi ha moltes coses que es poden aprendre.
I és habitual sentir-se culpable, tot i que la infidelitat l'hagi fet una altra, l'hagi fet l'altra, doncs perquè jo no era prou o perquè jo no era de tal manera que l'altre sí que era.
Clar, aquí és el que tu deies de la baixa autoestima i l'excés de responsabilitat de que allò hagi passat. Aquí, sobretot, el que treballem molt és què depèn de tu i què no. O sigui, mai serem un 10 en tot, ni podrem estar alerta de tot, ni podrem tenir una parella al 300%, sinó que hem d'acceptar que el que necessitem en una relació és el que se'n diu maduresa emocional per les dues parts.
Que això és el que es diu habitualment la responsabilitat afectiva, no? Que
exacte.
Cal tenir.
Exacte. Això seria la clau. I també parlar d'infidelitats durant la relació estable. És a dir, hem de parlar de dir, escolta, en quin punt estàs tu? Què passaria si t'untegessis amb algú? M'ho diries? No? Escolta, hi ha la feina, algú que et fa gràcia? O sigui, si naturalitzéssim més en parella les converses que dic difícils, incòmodes, és que en trauria molt més profit, perquè llavors tindria la confiança d'anar amb la meva parella i dir, escolta, algú m'està desestabilitzant. Però si no ho hem parlat mai, com podem preveure una infidelitat? És impossible.
I per acabar, com ens podem cuidar després d'una traïció així? Has de pensar, doncs, què no vols fer en una nova relació i què més pots fer per cuidar-te després d'haver viscut això?
Donar-te temps. Sembla una xorrada, no? Una tonteria, el típic temps. Però el primer, donar-te temps. El segon, jo sempre dic que escriguin el per què ha passat, perquè potser després ens oblidarem, potser després ens vindran dubtes. Llavors, per què m'ha passat això? Fer com una carta en el jo futur mateix i després, què vull aplicar de nou, no? Quin aprenentatge en trec i què vull aplicar en la futura relació.
Doncs Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, moltes gràcies per compartir aquesta nit amb la Revolució Sexual. Que vagi molt bé.
Un plaer, igualment.
Sexydream.es, la teva botiga eròtica online, t'ofereix la Revolució Sexual.
I avui acabem aquest programa de la Revolució Sexual parlant de joguines que simulen el sexe oral, joguines que es diuen amb llengua.
Eva Moreno és psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella i especialista en joguines eròtiques. Ja la coneixeu, Eva. Bona nit i gràcies per ser amb nosaltres un altre cop.
Encantada i feliç d'estar aquí amb vosaltres una nit més.
A veure, en què consisteixen? Com són aquestes joguines que simulen el sexe oral? Joguines amb llengua.
Doncs justament és això. Són unes joguines que simulen el moviment de la llengua, l'aleteix o la vibració de la llengua, just per posar en zones molt sensibles. Sabem que les pràctiques orals, el sexe oral, el cunilingus, la fel·lació, són de les més preuades, no?, en la sexualitat, les més plaentes. Llavors, el món de la joguina eròtica ha buscat la manera de simular aquest tipus de pràctiques, perquè és una pràctica justament que no te la pots fer tu sol, si no seríem tots, estaríem tots cap a baix, tot el dia.
I com diries que és la sensació que provoca? Perquè és com sexe oral o és com sexe oral millorat fins i tot?
És diferent, però s'identifica amb el sexe oral. A veure, el sexe oral incorpora amb la boca, la llengua, que té molta força, i tenim com 19, o és un grup muscular amb 19 músculs a dintre de la boca. Llavors, són joguines que tenen força, que fan un aleteig amb duresa d'alguna manera, però justament ho fan per assolir, tocar punts molt concrets. Igual que la vibració és una sensació que s'escampa, que si no és molt puntual és difícil identificar on t'està tocant, la sents en tota una zona, amb el moviment de les llengües, de la llengua, són punts més concrets. Vull dir, vas a buscar aquella zona concreta que vols que t'estimuli, que pot ser vulva, que pot ser mugró, que pot ser, bueno, la zona que et vingui de gust.
Clar, a diferència d'una llengua, d'una persona, permet la vibració i l'aleteig aquest a la vegada, o sigui, permet més diversitat de moviments i sensacions.
Vibració, aleteig, fins i tot fer el buit o una petita succió, xuclar, I a més vas jugant en diferents intensitats i tu ho controles, que amb una boca d'una altra persona això no ho controles. Amb aquestes joguines, a més és superimportant fer servir el lubricant, igual que quan fem el sexe oral és superimportant fer servir, tenir saliva o un lubricant, i després podem complementar a la sensació d'escalfor, doncs posant un lubricant si volem que faci un efecte calor, o ara que fa bon temps i fa calor, doncs que un lubricant amb efecte de fred.
I penis i testicles, es pot fer servir aquest tipus de joguina o estan pensades més per vulva i mugrons?
Estan pensades per totes les parts sensibles que tu vulguis provar, explorar en el teu cos. Per suposat, amb aquesta llengua, aquest aleteix, si tu fas un massatge suau a la zona del glande, del frenillo, sota dels testicles, seguint la costura dels testicles, uns mugrons, clar que sí. Jo dono aquestes idees, però proveu, exploreu i poseu tota la curiositat quan proveu les llengües.
Com deies ara, no són només per genital, sinó que es poden fer servir per qualsevol part del cos.
Exactament. Sí, de cop estàs amb la teva parella i et ve de gust fer-li un massatge en el braç i el que tens a mà és una llengua, doncs per què no? Jo poso aquesta llengua en marxa, que són com tres llengües, veieu que és com una flor, que és una de les primeres joguines que us volia mostrar, i llavors jo li poso això en el dit amb la meva parella.
Se sent, eh? Mira, poseu-ho al micro.
Sí, se sent.
Sí. Aviam, llavors, ala. És que m'està fent pessigolles.
Clar, és que fa, pessigolles, clar, perquè no podem jugar a fer aquestes pessigolles. Ja. I t'ho estic fent en el dit, però t'ho podia fer també aquí, en aquesta zona del braç, en la cara interna del braç, que és supergustós.
Però també, per exemple, les natges, més intensament en l'anus, o tot arreu.
Exacte, a la corona.
No està contraindicat enlloc.
Enlloc, seguint aquestes pautes, lubricant i, a més, higiene, segons a quina zona del cos la facis servir.
Abans posem exemples d'aquestes joguines. Comencem per aquesta que deies ara, de tipus flor, que és com de les primeres que va sortir, no?
Aquesta és una joguina, és un clàssic de les joguines eròtiques, que, a més, jo quan les ensenyo a les reunions de persis, dic això que és, tothom identifica amb una flor, quan en realitat són tres llengües, és trilingual, i llavors treballar les tres llengües alhora. Amb molta flexibilitat, a més, és una joguina que permet fer servir tota la joguina sencera, no només les llengües. Per què? Perquè tu pots fer-la servir per acariciar tota l'entrada de la vagina, fer una petita penetració, sabem que la més estimulació tenim és en els primers centímetres de la vagina, però després, un cop estic aquí, ja puc fer una penetració si em ve de gust. És una joguina que ho permet. A més, s'agafa molt bé perquè té aquesta anella amb la qual cosa no se t'escapa.
Amb les tres llengües podem fer penetració i poden anar cap a dins i no hi ha problema.
No hi haurà problema, cap ni un.
Quina més hi ha de joguina que haguem portat avui?
Llavors, una llengua, una llengua bàsica, que és aquesta que la podem tenir també a prop de la tauleta de nit, col·locada com si fos quasi bé una petita escultura. Té una tapa que amaga la llengua. Llavors, és simplement la llengua que aleteja.
La forma d'aquesta joguina és com una mena de llàgrima, diguem, i només té una llengua.
Una llengua. És com si traiessin la llengua de la boca i l'enganxéssim en un conum un mitjou, no?
Sembla que sigui un peix amb la llengua fora.
Pues mira, és una bona imatge. Llavors, el que fa és aletejar. O sigui, no és vibració. A veure si...
Sí.
S'entén amb el soroll?
Sí.
Jo puc anar canviant els ritmes, donar-li més intensitat, i aquí, això que parlàvem abans, que jo puc agafar un punt puntual per estimular, m'ho permet molt bé, perquè tinc molt controlat on està la llengua i quina zona és la que està acariciant. Jo jugo amb la pressió. Si jo faig una pressió més intensa, continua aletejant, però l'aleteix no és tan pessigollós, no? Com si faig una pressió més suau.
Aquesta realment és la que més sembla una llengua i que se te li poses contra el clítoris, sembla algú que no es cansa mai, no? És tota l'estona?
Clar. I és un bon complement, ara que dius això, pel sexe oral, perquè de vegades estem molta estona fent sexe oral i la boca es cansa, no? T'entren com agulletes i pots anar alternant la joguina amb la teva boca.
Quin altre tindríem? A veure, llavors, que tenim aquí una que és com una... La forma de la llengua, del que és la llengua, sembla com una cua de peix o de sirena, no? Un cor.
Un cor que té una part més llarga, que seria la part on tenim la vibració. Totes són de silicona mèdica hipoal·lèrgica, es carreguen amb USB, diferents intensitats de vibració, es poden fer servir a dintre de l'aigua. I aquí, en aquesta, com que està fineta la cueta, es nota molt la textura del material. Aquesta és una joguina que simularia una llengua quan traiem la llengua i acariciem, traient la llengua, llepem un pit, llepem uns testicles, llepem un penis.
A diferència de les altres, no seria tant la punta de la llengua, sinó com la llengua sencera, no?
Exactament.
I primeta, no? Molt
I
fina.
I molt primeta, amb una vibració molt suau. És una joguina més fina, no?, a l'hora d'estimular. No té la rigidesa d'aquesta altra que hem vist.
I en tenim una altra aquí que també fa succió, no?
Sí.
És una llengua però que alhora succiona.
Aquí tenim una joguina molt preuada per les dones especialment que l'han provat. Aquesta sí que jo seria una llengua que recomanaria més a persones amb vulva, perquè té com una espècie, com ho diríem això, com d'encaix...
Com si fos un embut.
Un petit embut, diria
jo. Com un petit
jo,
embut,
sí, no?
Que recull la vulva. És a dir, quan tu col·loques aquest embut a sobre de la teva vulva, el clítoris, la uretra i l'entrada de la vagina queden agafats. Quan jo li faig el buit, trec l'aire de la zona, llavors afavoreixo la irrigació, la zona creix i quan poso en funcionament la llengua treballa justament a la zona que jo he precisat que ha de treballar. És a dir, que aquí realment has de fer molt poca cosa. Igual que amb l'altra llengua vas buscant el punt, aquí un cop tens la zona ben irregada, dilatada, la llengua fa tota la feina.
Com es diu aquesta joguina per qui la vulgui buscar? Perquè les altres és, busques doncs, qualsevol llengua en forma de flor o qualsevol llengua en forma de cor o de peix amb la llengua fora, que hem dit abans. Aquesta, si algú la vol buscar...
Pues sense dir marques, és una llengua que fa el buit. És una evolució de joguines que hi havia fa molts anys que feien el buit i que també portaven un sistema d'estimulació, de vibració, i que a més portaven un dispositiu per treure el buit, que era com una joguina molt aparatosa, i ara ja la joguina ha evolucionat moltíssim. Però la podem trobar com una llengua amb un dispositiu per treure el buit per la vulva.
Veient tot això i tota aquesta varietat de sensacions que podem tenir, la pregunta és, després de fer servir tot això, ens seguirà agradant el sexe oral sense joguines quan el practiqui algú altre, que no sigui capaç de fer el buit ni capaç de fer vibració a velocitat?
Exactament, igual que t'agradava ara. Quan et trobis amb una persona que teniu bon entent, bona comunicació sexualment oral, no hi haurà cap problema si tu has provat. Al contrari, aquest tipus de joguines et permeten conèixer-te molt més. Llavors, encara gaudiràs molt més de l'experiència de jugar amb una altra persona, perquè sabràs indicar més cap a on anar, què és el que t'agrada més, no la pressió. Vull dir, en realitat et fa més autònoma, més autònom, però també t'ajuda a compartir millor la teva sexualitat amb altres persones, a comunicar-te millor.
Clar, i a més que el sexe no només és una sensació física, sinó que el fet de tenir una persona són allà fent això és molt millor.
Clar, és totalment diferent. No podem comparar les joguines mai amb les... Mai seran substitut de les persones. I quan es tornen substitut és que realment hi havia altres coses que no tenen a reveure amb la joguina, que no estaven funcionant.
Això està clar. El que passa que és allò que es deia també amb els succionadors, no? De que si t'acostumes a aquestes sensacions, si després potser et costa arribar a l'orgasme d'una altra manera, per exemple.
A veure... El nostre cervell, que és realment on succeeixen els orgasmes, és molt còmode. Si li posem les coses fàcils, no buscarà fer la feina difícil. Llavors, aquí també és una estratègia que tu has de fer servir, que és la d'anar variant. Si tu sempre fas servir la mateixa joguina, t'ho poses tan fàcil, vols treballar tan poc, però m'és igual si ets home, tens peni o si tens vulva, és més exactament igual. T'ho poses tan fàcil que t'acomodes això quan el teu cervell i tu hagueu de treballar més perquè hagueu de dedicar el temps que realment un orgasme necessita fisiològicament, potser estarà mandrós, no haurà perdut sensibilitat, però estarà mandrós perquè tu estaràs mandrosa. Jo faig la comparació sempre amb el menjar de microones. És com quan t'acostumes a menjar de microones, que compres el precuinat, el poses en el microones i en un minut ho tens calent, menges i et quedes satisfet. Hauràs menjat millor o pitjor, però has fet l'àpat. Llavors, amb aquest tipus d'orgasmes, segons amb quines joguines i com tu les facis servir, et poden provocar que t'acostumis d'aquesta manera. Però també té a veure, la joguina fa el que tu li dius a la joguina que faci. Pots anar d'una manera més entretinguda o anar més ràpida.
I quins preus tenen aquestes joguines que hem vist avui?
Doncs les tres llengües està al voltant dels 60 euros, igual que la llengua única, la bàsica. I llavors aquesta altra llengua que aleteja, la més fineta, i la llengua que fa el buit està al voltant dels 75 euros. Són joguines una mica més cares, però són unes joguines molt sofisticades.
I alguna altra recomanació que haguem de tenir en compte? El lubricant ja ho has dit abans. Alguna altra cosa que s'hagi de tenir en compte per fer-les servir?
Que doneu oportunitat a la joguina. Perquè igual que hi ha joguines que fàcilment els hi agafes al punt, especialment amb la vibració, amb els xucladors ja ho tenim molt per la mà, l'aleteig costa més de trobar-li el punt, perquè no és arribar i posar i que ja et proporcioni la sensació plaenta, sinó que tu has de treballar. I llavors per això necessitem de tenir una mica de paciència.
Doncs hem parlat de joguines eròtiques amb llengua, de joguines que simulen el sexe oral, i ho hem fet amb Eva Moreno, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella i especialista en joguines eròtiques. Eva, bona nit i gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Les millors joguines eròtiques per fer realitat les teves fantasies les trobaràs a sexydream.es, la teva botiga eròtica online.
I com sempre acabem el programa recuperant una cançó de la llista de reproducció de la Revolució Sexual. Avui, Dance Monkey, de Tons and I, que apareix al capítol 6 del podcast, el que vam dedicar a com fer una bona fel·lació.
Recordeu que la llista sencera la trobareu a Spotify amb el nom La música de la revolució sexual. Bona nit.
Bona nit.
RAC1 us ha ofert La revolució sexual amb Anna Alfonso, Rosana Carceller i amb Jordi Nieto al control tècnic. And look me in my eyes.